Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Molt bon dia i benvinguts a La Veu de Navàs, un altre programa de ciència a l'abast de tothom. Com cada segon diumenge de mes, i avui ho és, toquen, si podem, doncs, conèixer temes novedosos sobre ciència, sobre tecnologia, sobre medi ambient. Si fa uns mesos parlàvem de les geopaties dels edificis, els edificis malalts, el mes passat vam parlar de lliçons de la naturalesa, avui us hem preparat un programa novedós d'un tema que tots en sabem, que tots en gaudim, però que està en transformació vertiginosa. Ens referim a la roba, els teixits, que molts hem conegut des de que la nostra comarca era un pol textil de primer ordre, les fàbriques, les colònies del Llobregat, com també ho eren les del Cardener, de l'Anoia o del Segre. Temps d'ocupació majoritària de les dones, però també dels homes en el textil. Quanta feina, sous i vida ha donat el textil a les nostres contrades? Ho sabeu prou bé vosaltres. Però avui farem un pas endavant, com està fent el sector textil també a tota Europa, a Espanya i a mateixa Catalunya de la nostra comarca. Ens referirem, hem titulat el programa, com el textil es torna intel·ligent. És ben veritat, la indústria textil està experimentant en els últims anys un procés de transformació. En aquest escenari són factors decisius molt importants la configuració dels mercats, el que s'està movent arreu del món, i la incorporació de les noves tecnologies, sobretot, que afecten els processos de gestió, de producció textil, de filatura, de teixit, la distribució també, la logística, etc. El cercle complet inclou produir les fibres naturals o químiques, les indústries textils tradicionals que feien les activitats de filatura, de teixidoria i d'acabat, i la indústria de la confecció. El mercat es distribueix en tres grans grups de productes: els del vestuari, que engloba aproximadament el 50% del consum total del textil, el vestuari; els teixits per la llar i la decoració, que poden ocupar un 30% del que es produeix; i el textil d'ús tècnic o industrial, que cada vegada està més en augment, que ocupa un 20%. Podríem dir, a nivell, per entrar en tema, que a nivell internacional el sector textil espanyol factura uns 300.000 milions d'euros cada any. Això representa el 6% de la facturació de tot el comerç internacional. 300.000 milions d'euros degut al textil. Espanya, d'acord amb l'enquesta de població activa, el sector, l'any 2011, que són les últimes dades que hi ha, ocupava prop de 200.000 persones treballant en el textil, mentre que l'any 90 n'hi havia 400.000. Per tant, n'hem perdut la meitat, ben bé, pel camí amb tot aquest procés de la crisi. El sector està molt concentrat a Catalunya. Més del 43% del empleu, del treball que dona el textil, és a Catalunya. La Comunitat Valenciana és un 30%, o sigui, ens van com a segon. Aquí, a Catalunya, hi ha unes 5.000 empreses textils, encara, però la majoria d'elles, un 95%, tant de textil, de roba normal, com de confecció, com posar-hi també el cuir i el calçat, que van en aquest mateix grup, moltes, dic, tenen menys de 20 treballadors, per tant, són empreses molt petites. Es busca textil de proximitat una altra vegada. El món va donant voltes, i si fa pocs anys era tot a l'exterior i anar-ho a fabricar als països asiàtics, això sembla que està canviant. Des de fa temps, les marques de moda catalanes i europees, en general, s'estan donant compte que produir a fora ja no resulta tan a compte. I confirmen que hi ha una tendència a retornar a la producció més de prop, textil de proximitat, textil de casa. No és qüestió només de costos, perquè la Xina encara fabrica molt més econòmic que nosaltres, sinó que les empreses estan constatant el potencial i el valor afegit que suposa tenir un producte, diguem-ne, Made in Europa. En aquest sentit, alguns estudis posen de manifest una tendència a valorar molt la qualitat també social de qui treballa, qui fabrica. Estem contra d'altres aspectes com la funcionalitat de les peces textils que fet aquí doncs, és més a mida del nostre, la sostenibilitat, això pot suposar, la procedència de la matèria primera, ho hem dit, és a dir, hi ha un retorn a legitimar, podríem dir, els intangibles de fabricar, del món textil, de les marques, a través de saber fer i de saber-ho fer, diguem, a casa nostra. Conclusió, que el textil, si s'acosta a nosaltres, pot tenir una colla d'avantatges. Això és, una mica és degut a que també augmenten preus laborals a la Xina, a la necessitat de fer tirades més curtes cada vegada, i per tant més a prop és més possible, per l'estima dels consumidors cap a productes fets aquí, i doncs tot això ajuda que sembla que el textil es pugui revifar una miqueta més a casa nostra. Encara hi ha molts competidors, no solament els de l'est asiàtic, sinó de proximitat, els països de l'àrea mediterrània, Turquia, el Marroc, Tunísia, Portugal, fabriquen molt textil. Hi ha vegades que el textil, el teixit, es fabrica a Catalunya, el teixit, es porta a confeccionar-lo al Marroc i s'acaba tornant una altra vegada a acabar-lo a Catalunya. Hi ha unes marques que encapçalen la llista de firmes amb més projecció internacional, com són Inditex, Mango o bé Corte Fiel. Per continents, Europa és el principal destinatari de les exportacions espanyoles de moda i de complements, on es facturen doncs, la major part diguem, dels milions. 2.000, a veure, 3.000 milions d'euros l'any 2012. Després d'Europa es ven a Amèrica, també es ven a l'Àsia i últimament comença a obrir-se camí també a l'Àfrica. Els principals clients, no obstant que exporta a Espanya, són cap a França, cap a Portugal, cap a Itàlia, cap al Marroc, cap a Alemanya, que representa la meitat de les exportacions. A nivell català, però vivint ara, si ens centrem a nivell d'aquí a Catalunya, el textil aplega unes 2.900 empreses, o sigui, a casa nostra encara tenim 2.900 empreses, que facturen uns 5.000 milions d'euros al cap de l'any, no és broma, i donen feina a uns 100.000 treballadors. Per tant, una mica aquest és el panorama de casa nostra. 2.900 empreses que encara es dediquen al textil a Catalunya, facturant 5.000 milions d'euros cada any i donant feina a uns 100.000 treballadors. Els punts doncs, de més destacats en quant a textil són la zona de Sabadell, la zona de l'Anoia, la zona diguem, de Mataró també, Olot, pràcticament aquí està concentrat. Al Bages i al Berguedà, les empreses entre el 2009 i el 2012, us dic aquests últims 3 anys, s'han aprovat encara 800 expedients de regulació d'ocupació. Uns 700 al Bages, que han afectat a uns 2.000 treballadors, que s'han quedat sense feina aquests 3 últims anys, i uns 110 expedients al Berguedà, que han deixat sense feina a uns 330 treballadors, aproximadament. La davallada es deu, bàsicament, a la progressiva reducció de la demanda, que encara hi és, i això ve a demostrar que el textil requereix l'entrada de noves activitats, per exemple, de textils tècnics, que és el que parlarem molt avui, de que el textil es torna intel·ligent, o l'ús de noves tecnologies i la manera de distribuir-ho a través d'internet, entre d'altres. Així, si fa uns anys la innovació de les fibres textils del teixit es centrava només en, pràcticament en les fibres que fossin resistents, que tinguessin un bon tacte, etc., avui dia es treballa en fibres resistents al foc, en fibres que porten additius que tenen funcions determinades, a fibres més ecològiques, reciclables, intel·ligents, de fusió amb l'electrònica, com veurem en el programa d'avui. Algunes propietats que ja es demanen en el textil, que abans eren impensables, doncs és fer roba antimicrobis, que no permetin desenvolupar-se, diguem, microbis degut a l'olor que sempre suem, etc. Anti-hackers també, a que no et passi la llum ultraviolada del sol que ens pugui afectar, per tant, protegir de la llum solar. vestits amb lluminescència, amb punts de llum per la seguretat, per quan hem d'estar en zones on hi pot haver-hi perill, reflectància, o sigui, indumentària que es pugui camuflar en casos doncs, de conflictes o de guerres, doncs també té una sortida, roba autonetejant, que no deixi penetrar les taques, roba que hi posem microencapsulats perquè pugui mantenir la temperatura del nostre cos, el fred i la calor, o materials que respiren, impermeables en l'aigua, però permeables, que eliminin la transpiració nostra. Això ha sigut el principi de ciència a l'abast de tothom, dedicat avui al textil, que es torna intel·ligent. Fem una petita pausa i anem amb la segona part. Fins ara mateix. I tornem amb tots vostès amb el programa de Ciència a l'abast de tothom, avui parlant de el textil es torna intel·ligent. Ara sí, abordem doncs que la roba, els teixits, es tornen o es poden tornar intel·ligents amb el pas del temps. Què s'entén per un textil intel·ligent? Doncs és un material que reacciona de manera autònoma, pel seu compte, davant d'un estímul de l'entorn, canvi de temperatura, d'humitat, de llum, de soroll, bé si aquest estímul pot ser de tipus mecànic, de calor, elèctric, magnètic, etc. Aquesta capacitat de reacció s'obté a partir de incorporar-hi dispositius electrònics o materials intel·ligents a la roba, en el textil. Per tant, textils tècnics, intel·ligents, són aquells textils amb especificacions especials que tenen un nivell de prestacions diferent, oferint moltes solucions a la societat moderna. Els camps d'aplicació del textil tècnic o intel·ligent abasten des del camp, des de l'agricultura, fins a les construccions, a les peces i sabates tècniques, a la llar, a la indústria, bé sigui química, mecànica, electrònica, etc., en medicina, molt important, en el transport, actuacions d'avions, de vaixells, a la protecció del medi ambient, als envasos i embalatges, als equips de protecció personal, etc., etc. Els teixits intel·ligents poden canviar de color, regular la temperatura de l'usuari, emetre llum o repel·lir l'aigua, tot i que fa temps que s'utilitzen ja en indumentària de protecció i de seguretat, aquest tipus de textils, és en els últims anys que s'estan aplicant amb èxit en altres entorns, com a la moda, a l'esport, a l'interiorisme de les cases, a l'automoció, etc., etc. La innovació en el sector textil ha tingut, podríem dir-ne, tres grans etapes. La primera meitat del segle XX, per tant, el segle passat, es basava molt en la millora del textil amb la cosa química, nous tints, noves fibres, nous acabats del teixit, etc., etc. Va ser la segona meitat del segle XX, el segle passat, que l'electrònica i l'enginyeria ja van permetre alguns avenços amb la maquinària, sobretot, que es treballava el textil. Molts avenços, màquines modernes, que en les fàbriques d'aquí mateix es van implantar. I a l'actualitat, a la primera meitat, diguem-ne, del segle XXI, els grans canvis del sector no són a base de maquinària ni de l'acabat, sinó que estan basats en la física i en la mecànica de les fibres. Entre l'any 1990 i 2010 hi ha hagut un desenvolupament extraordinari dels materials, les primeres aplicacions de la nanotecnologia, aquests materials que tenen la mida d'un àtom, les ciències de la informació i les comunicacions, les TIC aplicades a la roba, o, fins i tot, la biologia molecular. Dins els textils intel·ligents se'n classifiquen en tres grans grups, els que se'n diuen passius, els que se'n diuen actius i els que són ultraintel·ligents. Anem-los a veure per etapes. Un textil, un teixit passiu, és quan solament detecta les condicions ambientals. Per exemple, doncs és un teixit que detecta quan hi ha llum. Tenen incorporats aquesta roba, tenen incorporat un xip, un sensor, un petit equip electrònic, cada vegada com que es pot fer més diminut és més fàcil aplicar-lo, que detecta la presència, per exemple, de d'altra gent a pocs centímetres de distància. Aquest xip ens alerta de quan s'acosta algú. Però també es fabriquen roba que portin xips luminosos que es poden aplicar tant a la decoració de la casa com a la moda o als complements. Per exemple, hi ha un tipus de llençols i un tipus de mantes que aquesta roba està tractada perquè marqui, indiqui, amb color més fosc, diguem, les zones més calentes del cos quan t'abrigues. Per tant, és útil tant per la canalla com per gent malalta, doncs veure la roba que s'han posat a sobre, la manta, el llençol, doncs a la zona on tenen més calenta i l'altra zona on brilla més, doncs que passin fred, es puguin refredar, etc., etc. Hi ha un tipus de roba també que fa de sensor de contagi, és un altre producte interessant. S'ha desenvolupat, es col·loca a terra, és com una catifa, i compta les persones que hi passen. O sigui, compta les que entren i surten, per exemple, d'una conferència, d'una reunió, d'una botiga. Es tracta d'un teixit conductor, però amb un avantatge, en què les pistes que condueixen la corrent, que hi ha en aquesta roba, incrustades, no són cables, sinó que són tintes impreses. Tintes impreses. També s'utilitzen amb teclats d'ordinador i d'altres aparells. Hi ha teixits que retenen les radiacions, que a vegades ens afecten molt, i persones que no poden anar, com sabem, al sol ni a la platja. Hi ha teixits que eviten les radiacions alfa, beta i gamma, o bé els rajos UVA, que passin a través d'ells. Per comprovar-ho, per estudiar aquest tipus de teixits, es col·loquen davant d'un aparell Geiger, que un aparell Geiger és el que detecta les radiacions, diguem-ne, nuclears, per tant, també les radiacions que ens venen del Sol, o les petites radiacions que ens venen del Terra, del subsol. Aquest aparell Geiger es tapa amb el teixit que volem investigar, una peça de roba, una camisa, una samarreta, i davant s'hi posa una font que emeti radiació, però molt lleugera, molt petita. Què podria ser? Doncs, aquelles, recordeu aquelles antigues camisetes del càmping gas, allò emetien radiacions alfa i beta, per tant, es pot posar davant per veure quantes en travessen el teixit i llavors l'aparell Geiger ens ho detecta. Ens dona la lectura de les radiacions que travessen la roba. Hi ha fibres de cel·lulosa que s'ha trobat que atrauen, que capten molt bé les radiacions del Sol i, per tant, també filtra les radiacions UVA quan n'hi ha en excés. Veieu, al Tibet han trobat que hi ha vaques que viuen moltes hores al Sol i no les alteren absolut. Igualment, els astronautes, podríem dir, quan van a l'espai reben una gran dosi de radiacions, equivalent a 40 vegades la que permet el cos humà, fins i tot. Doncs, s'ha trobat que la llana d'aquestes ovelles que hi pot haver al Tibet tenen un tipus de cel·lulosa, que és el que s'intenta imitar, que s'ha adaptat i ara és un diguem, material que el que fa és evitar que aquestes radiacions de l'exterior, que provoca el Sol, bàsicament el Sol, o també venen de l'espai exterior, doncs les filtra, no les deixa passar cap a dintre el nostre cos. Són fibres de cel·lulosa adaptades a les radiacions. Hi ha un teixit conegut com Min Film, que es comercialitza aquí a Manlleu, a Catalunya mateix, i que té la capacitat de filtrar rajos alfa, beta i les radiacions gamma, que són les més intenses. De tot això se'n fabriquen cadires, amb aquest tipus de fibres de cel·lulosa, tendalls, catifes, teixits per interior d'avions, per exemple. Curiós, a la plaça de Salamanca han col·locat unes cadires que, a més d'evitar l'absorció d'aquestes radiacions, alfa, beta i gamma, que poden ser perilloses, tenen la particularitat de ser molt aïllants durant escalfor a l'hivern i, com si diguéssim, frescor a l'estiu. Per tant, s'adapten també a la temperatura de l'ambient. La llana sempre ha tingut moltes bones qualitats. Fa unes fibres molt porosos que ja es veu que aquests poros que té la llana retenen l'aire i actuen molt bé com a aïllant. Per tant, això de les cadires amb una llana de qualitat i ben treballada, això no deixes passar la calor o el fred i ja veieu, i la imitació ve de les ovelles del Tibet o de l'experiment amb la natura. Un altre tipus de textils intel·ligents, els primers hem dit que eren passius, ara n'hi ha d'actius. Què és un teixit intel·ligent actiu? És aquell que porta un sensor que detecta una senyal però que reacciona a partir d'aquesta senyal. Per exemple, hi ha vestits que reaccionen quan es mullen, quan hi ha contacte amb l'aigua, i fa que aquest xip eviti, si posem bé el tipus de roba, doncs que no s'encongeixi, no s'arruga, etc. D'altres teixits que canvien de color amb els rajos del sol, per tant, canvien la lluminària amb el raig solar. Per tant, veiem un vestit que agafa tonalitats diferents. Hi ha alguns vestits que fins i tot canvien amb el soroll que hi ha a l'exterior. I tercer tipus ja de textil és el més intel·ligent, el que podríem dir de tercera generació, o ultraintel·ligents. Contenen sensors que detecten les condicions ambientals i actuen per modificar-les. No solament les detecten i les assenyalen, les indiquen, com els anteriors, sinó que les poden modificar. Actuen una mica com un cervell capaç de raonar i d'activar capacitats. Hi ha uns muntatges electrònics, en la pròpia roba, uns xips col·locats, que davant un efecte, llum, calor, fred, pressió, força, actuen. Per exemple, CETEMSA, que és una empresa del Maresme, que va abandonar el treball textil tradicional de sempre i va fer el salt a la textil electrònica, per tant, a la textrònica, podríem dir-ne, ha fabricat una plantilla anticaigudes per persones grans, sobretot. Està desenvolupada per aquesta empresa i l'objectiu és que una vegada la persona s'ha col·locat aquestes plantilles a la seva sabata, aquesta plantilla, no cal dir-ho, conté un xip electrònic, aquest xip monitoritza, va gravant la manera de caminar de la persona. I això, doncs, s'adapta, al final acaba adaptant-se aquesta sabatilla. Per què? Doncs, fa augmentar la seguretat, o sigui, s'adapta amb el terra que troba, disminueix la possibilitat de caigudes i, per tant, és una sabatilla intel·ligent, és una sabatilla que en diuen Bissell i que la fa una empresa doncs, del Maresme, CTEMSA. Hi ha molt tipus de textils d'aquests que incorporen l'electrònica, diguem-ne ara uns quants per veure les possibilitats que tenim més extenses, sobre un ventall doncs, de camps d'aplicació que no tindrà aturador. S'aplicaran a temes de per la salut, als hospitals, per l'esport, per al parament de la llar per descomptat, per la mobilitat, tot. Sempre ha estat de teixit, però en comptes d'un acabat amb un bon suavitzant, avui dia el que s'hi aplica és una propietat conductora. Això li dona un toc smart, que se'n diu avui, eh? Sentim a parlar tant de l'smart per les cases, de l'smart pels ordinadors, doncs smart textil. I aquests textils poden emetre llum, escalfor, informació, etc. etc. Hi ha una empresa, Fitex, a Igualada, també experta en textrònica, que provoca, incorpora unes capsuletes, microencapsula el textil. A partir d'uns productes pot encapsular-los a dintre de la roba i després desprendre-se'n components, productes. Anem a veure exemples. Hi ha una jaqueta amb comandament per canviar les pistes de l'iPod, per exemple. Porta un símbol del Play, com que fos un vídeo, no? I amb aquest, està brodat amb uns fils conductors a la roba i no calen cables elèctrics. Per tant, aquella jaqueta engega l'ordinador o engega el mòbil per una persona, per exemple, disminuïda i tal, i pot ser de molta utilitat. Un segon exemple. Bosses que porten plaques fotovoltaiques. Sí, sí. Són plaques fotovoltaiques flexibles i molt petites que capten l'energia del sol i l'acumulen amb una petita bateria. Poden tenir una durada d'una hora i poca cosa més, però poden servir, per exemple, per carregar el GPS, tenir bateria per l'ordinador o pel mòbil, a partir de la roba, que on hi ha incorporada una petita placa fotovoltaica. Aplicacions ortopèdiques, no diguem. Roba que es pot escalfar fins a 40 o 50 graus sense resistències elèctriques. Senzillament amb una espècie de tintes que l'han marcada i que són conductores i que doncs, escalfen. Motxilles per canalla infantils que desprenen olors. Bé, doncs han fet motxilles, això deu ser més aviat una joguina, que poden desprendre olors molt variats. Olor a xocolata, a maduixa, quan es frega aquesta motxilla. Per tant, només fregant la motxilla pots tenir un desprendiment d'una olor de les que solen agradar, per descomptat. Samarretes amb tintes de colors. Samarretes que reaccionen al color, o sigui que vestits amb punts de llum. Tenen uns punts de llum, doncs, a l'entrar en un edifici fosc, a l'entrar en una discoteca, a l'entrar en un subterrani, doncs hi ha uns punts de llum que et poden conduir, que t'ajuden. Un altre producte de CTEMS, que l'havíem anunciat abans, d'aquesta empresa del Maresme, per aplicar-ho a vagons de tren que tindran altres funcionalitats i faran uns seients que tendiran a escalfar-se a l'hivern i a refrescar a l'estiu. Per tant, una aplicació ben útil, no? Una altra samarreta que també hi porta un xip que monitoritza, t'envia les dades de la respiració i si es vol te les envia cap al metge. Perquè, clar, si això ho tenim aplicat en el cos, doncs ens pot marcar molt bé la pressió, la temperatura, alguns paràmetres d'aquests que poden ser útils, que el podem veure amb una pantalla o es poden enviar a distància. Diu que hi ha llençols que també tenen unes microcàpsules que, diguem, quan fregues s'obren i que són afrodisíaques. O unes butaques que modifiquen la forma amb l'escalfor, semblant aquelles cadires que dèiem doncs, que hi ha a la plaça de Salamanca. Hi ha uns mitjons que hi han introduït també unes capsuletes de quitina que aquest producte el que fa és ajudar a tancar ferides. Per tant, es poden incorporar amb el, això, en el mitjó i que hi ha persones doncs, que pugui tenir una petita llaga, una petita d'això, i ajuda, és com una espècie d'esprit de vida, d'aigua oxigenada, de producte, aquesta quitina, doncs que el que fa és no deixar que s'infecti, fa de producte antibacteris, i que ajuda a cicatritzar. roba hidratant, suèters musicals, mallots, mallots amb llums, etc, etc. I, doncs, hi va, xips de tot tipus integrats en la roba, ja veieu, un cop això ha engegat, doncs no té aturador. Ja se diu l'internet de les coses. Rellotges, polseres, ulleres, arracades, tot integrat en la roba, si es vol. O integrat a les sabates, o integrat a les perruques, o als auriculars, o als cascs. Fins i tot hi ha introduït tatuatges electrònics que incorporen també un xip per interactuar amb altres dispositius del cos, diguem. Tot això diuen que és per fer més fàcil la vida de les persones, cosa que a vegades cal posar un interrogant, o menys al principi, no? Hi ha unes arracades que obtenen informació del que les porta, eh? També això, de la seva temperatura del cos, de si li passa alguna cosa, de com li va el pols, etc. Un anell que té un acoblament wifi per poder-se connectar cap a l'exterior. Un fermall, un broche, amb cinturons que tenen microcàmeres, unes ulleres que es poden també integrar a la roba, per tant, aixecant la peça de roba serveixen d'ulleres. Uns sostenidors que incorporen un xip per detectar alteracions mèdiques, ja que es troben tan a prop del cor, doncs ben sensibles en aquesta part del cos, no? Un raspall de dents que incorpora un xip i ens indica si hem eliminat correctament la brutícia de les dents o no. Cascs que incorporen un sistema controlat de veu i que, bueno, per la visera, doncs, poden emetre rajos de llum, poden, i tenen un micròfon incorporat, uns auriculars, etc, etc. Fins aquí la segona part que hem vist, doncs, de tres tipus de, diguem-ne, d'electrònica aplicada a la roba, el que en diem els sensors passius, actius i de tercera generació o ultra intel·ligents. En aquest moment, amb la última part de Ciència a la base de tothom, avui parlant del textil, es torna intel·ligent. Fins ara mateix. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royals. Royals. It's a one in our blood. That kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Friends in the eye, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. Driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royals. Royals. It's a run in our blood. That kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. We're both. comencem la tercera part del programa de Ciència a l'abast de tothom, avui amb els tèxtils més intel·ligents, que poden arribar a donar més prestacions. Actualment s'està desenvolupant, s'estan investigant el que se diu el teixit intel·ligent de la tercera generació. I amb aquests parlem dels teixits on inclouen microcàpsules petites. Aquesta tècnica permet posar compostos actius, molècules, coses que puguin interessar per després els desprengui, dintre d'una membrana natural, un biopolímer que en diuen, que no passa de 5 a 10 mil·límetres, i que aquesta membrana està introduïda en la roba i quan es trenca allibera el producte. Hi ha roba que té unes capsuletes que, a l'explotar, al desprendre's, llancen retardants de la flama, que aniria bé en cas de foc, d'encendre's, o que emeten desodorants, o perfums, o que absorbeixen la radiació ultravioleta del sol, que en excés ens és dolenta, o que porten un material antimicrobis, en fi, o que repelen insectes, no? Hi ha un teixit de color que si es tra... hi ha un teixit de cotó, perdó, que si es tracta amb càpsules de citronella, unes petites càpsules, repel els mosquits durant un mes. I una altra roba també que porta unes microcàpsules de sèrum que també al trencar-se, ni ens en donem compte, però es van desprenent a poc a poc, tenen un efecte de primar, sobretot a la cintura i a les cuixes. Per tant, el tema de les microcàpsules integrades en el teixit, a la roba, el fa, d'alguna manera, el que estem dient avui, d'intel·ligent i d'aplicacions innovadores pel demà. Hi ha uns guants que també porten unes microcàpsules i que s'han mirat, diguem, s'han amirallat amb la pell de l'os, fixeu-vos, eh? L'os polar dels pols té una pell negra, i en canvi a sobre té un pèl blanc. Per què això? Perquè la pell negra acumula molta calor i en canvi el pèl blanc la deixa anar, el blanc és repel·lent. I per tant, això s'ha intentat imitar amb un tipus de càpsules i que es posen en uns guants. I aquest guant es veu ben bé que sense microcàpsules no fa canvis amb la temperatura o molt poc, en canvi amb microcàpsules d'un material adequat, aquest guant el que fa és guarda el calor, podríem dir, a l'hivern, i allibera més lentament de cara a l'estiu. I és una imitació del que passa a la natura amb això que diem de l'os polar. Una samarreta contra la suor. Això pot ser un bon invent, no? Doncs sí. Investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya, juntament amb una empresa d'Hospitalet de Llobregat que es diu Sutran, han fet uns estudis dient, primer, veient que l'1,5% de la població del món, que són 175 milions de persones, més o menys, pateixen el que se'n diu hiperhidrosi, que és una malaltia que produeix un excés de suor, aquesta gent que suen molt. Es tracta d'una... I ara ells han intentat, doncs, a veure com es podria tractar això a la roba, amb una samarreta. Han tractat una samarreta d'interior amb dues capes, separades per una cambra d'aire, per tant, al final són tres capes. Sabem que l'aire és un bon aïllant, no deixa passar l'aigua, o és el que el mateix, repel la humitat, no? Doncs, en aquesta samarreta, la primera capa, la que està més en contacte amb el cos, la interior, té fibres d'un polímer molt fines i poroses, amb un perfil especial, de tacte molt confortable i molt absorbent de l'aigua, de la humitat. Aquesta doncs, és el que absorbeix la suor, i quan l'evapora, aquesta suor que ens evapora, mitjançant una mica més d'aire o alguna cosa, passa a la cambra d'aire que hi ha a continuació. I l'exterior és impermeable, la tercera capa, que és l'exterior, és impermeable, on no arriben, diguem, les taques de suor. Per tant, retén la humitat, la passen a la càmera d'aire, la deixa allà, es tanca, i no surten a fora ni les taques de suor ni la molèstia que això crea. El resultat, doncs, una camiseta que resol els problemes de les taques i manté la persona seca. La transpiració no arriba mai a la roba exterior, comprovat fins i tot amb els esportistes, evita les taques i també el mal olor. El mal olor s'evita amb acabats que s'hi afegeixen a vegades bactericides perquè no hi hagi la mal olor que prové del suat. Això ara ja no solament els esportistes, sinó que té interès pels dermatòlegs, els que tracten les malalties de la pell, cirurgians i per farmàcies que estan investigant vendre polos i camisetes doncs, que tinguin aquestes propietats que diem doncs, de contra la suor. No? Ja hi ha uns mitjons també contra la suor. La mateixa empresa aquesta, Sutran, ha tractat una mica diferent que l'altra. Una fibra de base cel·lulòsica, o sigui, com el paper de cel·lulosa, que s'utilitza per utilització sanitària, doncs l'ha tractada aquesta fibra amb un líquid, una solució de zinc, de zinc, d'aquest metall, i alguns altres components bactericides. El zinc és molt bactericida, o sigui, mata els bacteris. Doncs el nou teixit, a més d'eliminar les males olors, també elimina la picor i els fongs en els peus. Per tant, elimina la mala olor de la suor dels peus, la picor que hi pugui haver a vegades i els fongs. És molt útil, esclar, per les persones que tenen hiperhidrosis, aquesta gent d'un excés de suor, i també molt adequat pels esportistes. Tot això ja estava, ja es feia servir, ja hi havia un tipus de mitjons d'aquests, però que en vez de zinc, d'aquest material, utilitzaven plata, i aquest no evitava els fongs ni les picors, i en canvi aquest de impregnat de zinc és molt més idoni per aquestes qüestions. No? Passem a un altre cas, que és la jaqueta que regula la temperatura. Qui no ha suportat cada hivern, quan anem abrigats i carregats, o entrem en un cotxe, al metro, allà on sigui, i hem d'aguantar l'estona que sigui doncs, abans de poder-nos treure la roba. No? En aquests moments s'han desenvolupat diversos prototipus de jaqueta que regula la temperatura en aquests interiors, adaptant-la, diguem, a l'entorn. Podria ser una solució, per l'exemple que hem proposat, doncs, no, a Barcelona mateix, entrant al metro, entrant a vegades doncs, en una sala, doncs, en un bar, pot passar-nos. Quan hi ha un excés de calor o de suor, aquesta roba, aquesta jaqueta, té unes fibres que s'obren. I amb què s'han imitat? Doncs s'han imitat amb el que fan les pinyes quan tenen molta calor, les pinyes dels arbres, del pi. S'obren també, no? Doncs aquestes fibres de la jaqueta també s'obren i el calor s'escapa a través dels poros de la roba. En canvi, quan és a l'hivern, les fibres es tanquen, també com la pinya de pi, que també es tanca a l'hivern, i retenen el calor del cos. Diguem, se'n diu una membrana que porta aquesta roba, una membrana biònica que controla el vapor que emet el nostre cos, deixant-lo escapar quan és excessiu i mantenint un clima de confort, diguem, entre el cos i la roba, o sigui, la prenda que portem. Una altra peça que han provat també en aquest tema d'avui del textil es torna intel·ligent, doncs són dissenys per fer roba que tingui la sensació de que primen. Estan impregnades aquestes robes de productes reductors o anticel·lulítics, com poden ser la cafeïna i el té verd. Se sap que el té verd redueix, té unes propietats de reduir l'acumulació de greix i també el pes. La combinació de té verd i cafeïna tenen un efecte d'augmentar la taxa de metabolisme en repòs i també l'oxidació dels greixos i, per tant, una tendència a aprimar. Per tant, la combinació amb roba d'impregnacions d'aquests doncs, anticel·lulítics, podríem dir, com és el té verd i la cafeïna, poden ajudar-hi. Han creat un tipus de pantalons intel·ligents que incorpora un sistema que lliura controladament això, el té verd aquest, i el transfereix a la pell. D'aquesta manera, si els portes durant molts dies aquests pantalons, almenys es nota el vels adult, doncs, uns 15 dies, hi ha l'aparència doncs, de reducció de pes o bé els efectes de reducció de pes. Disminueix la cel·lulitis i proporciona un efecte doncs, aprimador. A l'incorporar-hi la cafeïna, aquesta ajuda al drenatge de la pell i atenua la retenció de líquids i el retinol, que se'n diu, facilita l'eliminació d'emmagatzemar greixos, millorant alguns aspectes doncs, de la pell. Tota una utilitat. I ja per acabar, teixits serviran per conèixer el nostre estat de salut, res més important. Això s'estan investigant sobretot a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Roba amb sensors químics. En uns 3 anys es diu que es podran trobar al mercat peces de roba interactives que funcionaran com a sensors químics i que permetran conèixer aspectes de l'estat de salut d'aquella persona que els porta. La roba informa sobre l'evolució d'una ferida, pot informar, o pot detectar l'estat emocional de la persona que el vesteixi. Per això cal impregnar a la roba d'una tinta de nanotubs, aquestes no són càpsules que s'obrien, sinó una tinta de nanotubs, nanotubs són materials fets amb nanotecnologia, unes petites partícules de la mida d'un àtom, immensament petites, que són de carboni i que fan que la peça es torni elèctricament conductora. O sigui, l'impregnar la roba de nanotubs es torna elèctricament conductora, però no ens esverem, no passarà una corrent, és una corrent debilíssima que no passa absolutament res. D'aquesta manera, el teixit pot detectar substàncies químiques presents en el fluid corporal, tant a la suor com a l'orina, i transformar-les en senyals elèctriques que poden ser, diguem, portades a l'exterior i captades, doncs, per un mòbil, per un ordinador, per un iPad, etc. D'aquesta manera, els teixits podran aportar dades de l'estat físic i de la salut, analitzar, i que després els podrà analitzar el metge o el propi usuari, això que diem a través d'un dispositiu mòbil. Podríem dir que el textil ha passat de comportar-se doncs, com una roba, a comportar-se quasi com unes neurones, no? Aquest mètode mateix que estem explicant seria, pel que sembla, ràpid, senzill, econòmic i molt fiable. Una fibra de cotó convencional, per exemple, se submergiria en una tinta de nanotubs de carboni i aquest es tornaria elèctricament conductor. Finalment s'incorporaria una capa d'una membrana d'un tipus de plàstic i altres components que hi hauria d'haver-hi i la fibra de cotó es convertiria en un sensor químic. Per tant, ens mesuraria paràmetres del cos que ens poden interessar. Aquest textil en el futur pot ser molt útil, per exemple, per mesurar com cicatritza una ferida o per malalts de diabetis, com estan de sucre, o pels que pateixen de fibrosi quística. En aquest darrer cas, mesuraria la concentració de clorur a la suor del cos automàticament. Ajuda també a ciclistes, es pensa. Un ciclista podria saber de quina manera el seu cos està perdent electrolits, sodi, potassi, mentre es corre, amb un gran esforç, o bé proteïnes, i la samarreta el podria informar en el moment també en el mateix moment de la quantitat d'aigua que ha de beure per hidratar-se o que si està cremant o no masses proteïnes. Volen fer també bolquers intel·ligents. S'investiguen uns sensors de creatinina, un altre compost químic, que mesuraria alguns components de l'orina i d'altres, com també la trombina, per detectar, per exemple, la sang que pugui escapar-se amb un criu per l'orina, per la femta, i que no es detecta, es detectaria immediatament amb el bolquer que porti, o altres biomolècules, sobretot això, amb cossos d'infants. O mesurar l'estat emocional d'una persona. L'aplicació d'aquests sensors químics poden arribar, en el futur, a detectar l'estat emocional de la gent. Podrien ajudar en situacions, per exemple, d'estrès que pateixi una persona que es dedica a la banca, a la inversió, quan ha de prendre decisions molt difícils, o un polític, o un empresari, qualsevol. O idènticament, pel cas d'un conductor de vehicles, quan està molt cansat o nerviós, això ho detectaria. I finalment, ja per acabar, teixits contra infeccions. Un dels principals reptes que s'enfronten als hospitals és el de les infeccions, que constantment ho sentim a parlar, no? Es desenvolupen durant l'hospitalització del pacient i que no hi eren presents quan hi va ingressar, sinó que les agafades al quiròfan o a l'hospital. Poden ser infeccions de bacteris, de fungicides i pot causar molta gravetat. Les infeccions que es contrauen en aquests hospitals es troben entre les principals causes de mortalitat i de malalties en gent hospitalitzada. Entre un 3 i un 10% dels pacients ingressats en un hospital pot presentar símptomes d'haver agafat una infecció allà i la mortalitat diu que pot arribar a l'1%. S'acusa també amb més baixes hospitalàries entre gent que ha d'agafar la baixa una vegada surt de l'hospital. Investigadors de la nostra Universitat Politècnica de Catalunya tenen un projecte europeu per aconseguir eliminar els bacteris infecciosos dels teixits sanitaris que s'utilitzen en llocs tan sensibles com un quiròfan. Els hi faran un tractament amb uns enzims, que se'n diu, i després una deposició també de nanopartícules. Tot, ja veieu que la nanotecnologia és molt important avui dia, doncs amb nanopartícules de zinc i de biopolímers, com el quitosano, i amb ultrasons doncs, arribaran a fixar-ho a la roba. Es proposa fabricar bates i llençols d'hospitals mitjançant aquest prototipus i que acabaran reduint o eliminant en part o reduint les infeccions. Bé, amics, doncs fins aquí, oients de la Veu de Navàs, en el programa d'avui que l'hem dedicat al món del textil. El textil es torna intel·ligent i pel que hem vist, la roba, les samarretes, el que portem, els mitjons, els bolquers dels nens, etc, etc, les fibres, doncs, fins i tot per aprimar, se'ls hi poden incorporar des de productes químics fins a material que els faci conductors, aquestes nanopartícules doncs, de zinc o d'altres materials que fan que tinguin unes particularitats que ara no les coneixem. Serà el teixit del futur. I nosaltres també serà, fins d'aquí un mes, un nou programa de ciència a l'abast de tothom, tractarà doncs, això, de ciència, de medi ambient, de descobriments o tot el que es cogui en el món del coneixement. Gràcies per escoltar-nos, molt bon dia i bona setmana a tothom.